I ara volem parlar de medi ambient, perquè actualment el consum de combustibles fòssils és un milió de vegades més ràpid que el seu ritme de producció natural. Això fa del tot necessària la inversió en energies renovables i en aquesta tessitura guanya terreny la producció d'hidrogen verd mitjançant un procés d'electròlisi d'aigua. Aquest hidrogen ja s'està fent servir en vehicles de transport i se n'està desenvolupant altres aplicacions. Per parlar-ne, comptem al de Fara Fara amb Albert Tarancón, professor de recerca de l'ICREA, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, i cap del grup de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, l'IREC, amb més de 25 persones dedicades a nanomaterials per a tecnologies d'energia alternativa i la seva aplicabilitat en l'alimentació de dispositius portàtils i la producció d'hidrogen i combustibles sintètics. Molt bon dia, doctor Tarancón, benvingut a Radio Illa.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Què és l'hidrogen verd?
Doncs, bueno, al final l'hidrogen no deixa de ser un gas, no? I segurament esteu acostumats a fer servir un gas tipus gas natural, no?, per les vostres aplicacions quotidianes. És un gas que serveix per generar electricitat, és un gas que serveix per generar calor, i la gràcia de tot això és que, a més, quan la genera, no emet pol·lutants com podrien ser el CO2, que tots estem sentint contínuament l'impacte que té, no?, en afectant el canvi climàtic i afectant a la nostra salut o els òxids nitrosos, no? Al final és un gas que es pot fer servir per generar energia de forma neta, sense emetre contaminants. Bàsicament seria això, no? La idea que hi ha darrere de l'hidrogen.
No contamina, sembla màgia, no? Un gas que no contamina quan genera energia.
Doncs sembla màgia, però no ho és. Al final, l'única cosa que s'emet quan tu fas servir aquest hidrogen és vapor d'aigua. Evidentment, el vapor d'aigua no es contamina. De fet, doncs, fins i tot és una operació de màrqueting per molta gent, no? Al final acabes el teu trajecte amb el cotxe i regues el teu jardí, no?, amb l'aigua que es produeix. Sembla màgia, però no ho és, eh? De cap de les maneres estem parlant d'una ciència-ficció, estem parlant d'una tecnologia que està, a dia d'avui, molt madura tecnològicament.
Portem molt de temps pensant que el futur és la mobilitat elèctrica i potser no passa per aquí la mobilitat, sinó per l'hidrogen.
Bueno, de fet, això també és una qüestió que hem de canviar una mica la manera de pensar, no? Estem acostumats a una tecnologia hegemònica, no? Alguna cosa que funciona per tot, no? El combustible fòssil per tot. Jo crec que el futur serà una combinació de tecnologies. I, de fet, al final, nosaltres el que faríem seria produir hidrogen, vull dir, fer servir hidrogen, perdona, per produir electricitat que alimentaria una petita bateria. Per tant, no deixaríem de tenir una mobilitat elèctrica. Seria un motor elèctric, un altre cop, com els motors de bateria dels que parlem moltíssim. El que passa que aquí el combustible, diguem-ne, seria aquest hidrogen i no hauries de carregar la bateria en un endoll. És una miqueta diferent, però continuem parlant d'una mobilitat semblant. I això també que et deia abans, no? Sobretot no pensem que el futur serà d'una sola tecnologia, com a mínim de moment, perquè el mercat energètic és monstruós, és brutal, té moltíssima inèrcia, i llavors, evidentment, el que passi haurà de passar de forma esglaonada. No serà un canvi de cop de cap de les maneres, no? Un canvi de tecnologia, de paradigma, no? Això és molt complex. Econòmicament parlo, no ja tecnològicament.
Què podria alimentar l'hidrogen? Vostè posava l'exemple d'un vehicle, però també, no sé, un vaixell o fins i tot el meu ordinador o no sé.
Exacte, efectivament. De fet, al final, evidentment, el que es veu més seria, doncs, un canvi en els nostres cotxes particulars, però segurament es començarà, amb altre tipus de vehicles, no? Més fàcil, sobretot per la infraestructura que hi va associada, no? Al final, per poder fer servir l'hidrogen necessites una hidrogenera, i aquesta hidrogenera, de fet, hauria d'estar a tot arreu on et volguessis moure, no? És a dir, seria com una mena de benzinera que s'hauria de dispersar per tot el territori, no?, per poder cobrir necessitats. I això econòmicament és molt complicat i molt difícil d'implementar. I llavors un s'imagina molt més fàcilment, doncs, això, un conjunt d'autobusos o uns camions d'una flota que van i tornen al mateix punt, no?, una flota ancorada, que es diu, i llavors, doncs, així fer un desenvolupament, una introducció més esglaonada, més a poc, més controlada i que fos més amb una inversió de més retorn. Perdona que parli sempre de la inversió, però quan es parla de temes d'aquest tipus, la part econòmica és fonamental, la tecnològica també, per això que deies tu que sembla màgia i no ho és, però també hi ha un esforç econòmic que ha de fer algú, no?, administracions públiques o entitats privades, i això no és gens senzill, no?, quan es parlen de les magnituds i dels imports que es parlen en temes d'energia, no?, que són immensos i gegantins, no?
Clar, entenem que una de les dificultats per aplicar aquesta tecnologia tan atractiva que ens està descrivint ara el professor Tarancón és la generació de l'hidrogen, no? Com es fa? És molt costós? És contaminant fer-ho?
Exacte. Tu has dit molt bé, no? Has parlat d'hidrogen verd. n'hi ha diferents tipus d'hidrogen. Al final, l'hidrogen, la complicació, diguem-ne, d'aquesta tecnologia és que no existeix de forma natural, aïllat. És a dir, no és com la benzina que, o el petroli, vull dir, o el gas natural, no?, que tu punxes, diguem així, ràpidament, sí, i tindries accés a aquest combustible. No, l'hidrogen està present, per exemple, a l'aigua, evidentment, l'H2O que tots coneixem, no?, dos àtoms d'hidrogen a cada molècula d'aigua, i per tant el que hem de fer és generar-lo, extreure'l, i es pot extreure de forma neta si es fa servir l'electricitat renovable. Al final aquí tot és un conjunt, no? És a dir, hem de començar amb l'electricitat renovable per generar aquest hidrogen i després fer-lo servir, i quan el fem servir no contaminarem. Aquest és el cicle. S'ha de tancar amb començar, diguem-ne, a generar aquest hidrogen pròpiament amb energies renovables. I com es fa? Doncs és un procés que segurament molta gent haurà estudiat ja a l'escola, no s'explica. És dividir la molècula d'aigua en dos i per això es fa servir electricitat, no?
I és molt car fer això?
Doncs a dia d'avui encara és car sempre comparat amb el combustible actual. Clar, jo també sempre ho dic, al final estem fent servir combustible fòssil que han passat milers de milions d'anys per poder-se fabricar, diguem-ho així, entre cometes, no? Sí. És a dir, és un procés geològic que requereix anys i anys, no? I per tant, ara mateix l'estem consumint. L'estem consumint a un ritme desaforat, descontrolat. Evidentment, això és molt fàcil, però perquè hi ha hagut aquests centenars d'anys, milions d'anys, que han estat, diguem-ne, fent aquest procés, no? Ara el que estem plantejant és no, anem a fabricar un combustible nosaltres, no? No anem a basar-nos en el que s'ha produït en els darrers milions d'anys, no? Anem a fabricar-lo i, evidentment, a nivell econòmic és diferent, no? És difícil d'equiparar. Ara, també és veritat que ara mateix es preveu que en la propera dècada, vull dir, en menys de 10 anys, tindrem un preu competitiu, tot i així, vull dir, un preu competitiu amb els combustibles fòssils. Però la idea que et vull deixar és que sempre hem d'anar en compte, no, amb els preus, perquè també, evidentment, estem comparant coses que són molt diferents. Carregar-nos, diguem-ne, el planeta o bé intentar una solució alternativa, no? Jo crec que és important entendre que si no considerem aquí l'impacte medioambiental que té l'ús del combustible fòssil actual, no estarem comparant justament els preus, no? Però tot i així, en menys de 10 anys tindrem un preu competitiu.
Jo crec que la gent del carrer sí que considera aquest punt de vista que vostè apunta, però potser altres persones que tenen més poder i més interessos econòmics, ja m'entendrà, no ho veu d'aquesta manera. Hi ha pressions perquè no desenvolupin la seva tecnologia d'hidrogen?
De fet, més que pressions, el que no hi ha és de vegades un interès real, no un interès d'invertir. Però tot i així també haig de dir que des de la Unió Europea s'està fent una crida i un esforç estratègic perquè això sigui una realitat, perquè l'hidrogen sigui una realitat a tot Europa en els propers, això que estic parlant, 10-20 anys màxim, és a dir, amb implementacions des d'allà, vull dir, no és que d'aquí a 10 anys començarem a veure-ho, sinó que ja comença a haver-hi pilots, comença a haver-hi demostracions, hi ha molts autobusos funcionant amb hidrogen a capitals europees i hi ha moltes accions de generació d'hidrogen per usos concrets i per tant sí que hi ha una voluntat i una política, no? Però també hi ha d'haver, segurament, també ho hem de dir clar, no? un ajut públic, perquè això té un risc, tota implementació de nova tecnologia té un risc. Aquí hi ha països que estan apostant molt fort, com Alemanya o com França, per exemple, a nivell europeu. Espanya ha despertat i de fet, des de Catalunya, per exemple, també s'està apostant en les darreres èpoques, no? S'ha creat fins i tot una taula de l'hidrogen amb tots els actors importants per intentar dissenyar una estratègia i poder treballar de forma coordinada, no?
És perillós l'hidrogen?
Bueno, l'hidrogen, evidentment, és un gas explosiu, per tant ho és. Vull dir, és perillós. És perillós si no es fa sota una si no es tracta, no? O no, si no es controla de la manera que s'ha de fer, però també és perillós tenir 80 litres de benzina al cotxe, no? Evidentment. O tenir una espita de gas natural a casa teva, perquè són combustibles i són explosius. Però el que sí també es pot dir a dia d'avui és que l'hidrogen té uns protocols de seguretat que són compatibles fins i tot en automoció amb tots els testos de xoc, d'impacte, d'accident. Vull dir, els cotxes que estan alimentats a dia d'avui amb hidrogen, que n'hi ha molts, molts models de moltes marques diferents, han passat aquests testos. Vull dir que a nivell de seguretat hi ha un perill, però és un perill controlat, no? Com podria ser amb altres combustibles.
Hi ha algun país referència en el desenvolupament d'hidrogen? Vostè apuntava cap a Alemanya. És aquí on hem de mirar?
Aquí podem mirar a nivell europeu, però potser jo faria també l'esforç, tot i que està més lluny i sempre costa més, de mirar l'Àsia, no? Corea, Japó i la Xina, que sempre acaba fent, clar, donat el volum, acaba fent plantejaments amb un impacte brutal, doncs jo crec que són països que a dia d'avui, sobretot Corea del Sud, han arribat a un nivell de desenvolupament i amb una intenció d'implementar i amb uns projectes d'aplicació, diguem-ne, que han estat i que són referència mundial. Per exemple, el Japó va instal·lar, encara està instal·lant, però més de 300.000 unitats a domicilis, no?, de tecnologies de piles de combustible, que són les que són capaces de fer servir aquest hidrogen per produir electricitat i calor dins dels domicilis, a dins de pisos. Per tant, clar, estem parlant ja de no són quatre coses que generem en un laboratori, no? 300.000 unitats de caldera capaç de generar electricitat i calor és una cosa ja, un assaig real de gran impacte, no?
Avui hem obert una finestra, esperem que al futur i al futur pròxim, una finestra cap a una tecnologia i un combustible que prometen no ser contaminant i solucionar alguns dels problemes més greus que tenim a la nostra societat per mantenir-nos ben calents o frescos i al mateix temps moure'ns. Hem xerrat amb el professor de recerca de l'ICREA i cap del grup de l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya, Albert Tarancón. Professor Tarancón, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè crec que una de les coses importants és que la gent corrent, diguem-ne, estigui al cas del que està succeint i també apreti, no?, d'alguna manera, i empenti cap a aquestes tecnologies a nivell més polític.
Ens farà molta falta. Gràcies, salut.
Moltes gràcies.